Pràcticament les 10 del matí, seguim en directe aquí al de Far a Far, just a punt de creuar l'equador del programa d'avui, o de juliol, i la setmana passada us explicàvem que l'àrea del sector primari proporcionava una sèrie d'aliments als apicultors a l'illa per mantenir en vida els ruscs d'abelles que hi queden. A la nostra illa sabem, doncs, que la població d'abella va disminuint a nivell mundial i que això té implicacions i conseqüències de llarg abast per a molts àmbits de la nostra vida. Actualment hi ha manca de flors i pol·len per mort, doncs, de la sequera que hem viscut, i des de l'Associació d'Apicultors han explorat les dificultats que tenien per poder mantenir en vida les seves abelles per la sequera. Això està suposant que els apicultors, per mantenir en vida les abelles, han d'adquirir uns complements alimentaris específics que els generaven unes despeses econòmiques molt elevades. I a partir d'aquí, doncs, s'ha arribat, doncs, aquesta entesa. Saludem a un dels apicultors formenterers, i és en Jaume Portes i Marí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies. Quant temps fa que treballes amb abelles?
20-25 anys, més o menys, és quan vaig començar jo particularment, perquè abans sempre ajudava el meu pare, però bueno, això era quan era petit. Aleshores, pues, sí, uns 20 anys.
Uns 20 anys que us dediqueu amb abelles. De quina població estem parlant, en els moments més àlgids de ruscs i d'abelles?
Bueno, a veure, jo vaig començar, com supos que tot Déu, amb poques cases, però bueno, vaig anar augmentant i bueno, vaig arribar a tenir quasi un centenar de cases, i actualment estic damunt unes 60.
Unes 60 cases,
sí.
I cada casa, més o menys, quantes abelles hi poden anar?
Bueno, això és molt relatiu, perquè depèn de les floracions i de la pluja. Si és un any que hi ha molta floració, perquè hi ha hagut molta pluja, pues, les cases, pues, crien molt, i bueno, poden arribar entre 40-50.000 abelles per cada casa, no? I llavors, pues, anys com enguany, pues, que no hi ha hagut cap tipus de floració, més que molt minsa, pues, les cases estan pràcticament a mínims. O sigui, han criat poc, i les abelles tenen un cicle de vida molt curt, i aleshores, pues, clar, si no crien i el cicle de vida és curt, pues, les cases van disminuint de número d'abelles. I al final, pues, moltes vegades, si poses l'enfermedat, que pot ser, pues, jo que sé, sarna, que és una papallona que infecta les cases, i quan te'n dones compte està tot cobert d'una espècie de tal, i els obliga a anar-se'n, o inclús a matar-les. I bueno, i llavors, pues, altres enfermedats que per desgràcia també tenim. Però bueno, loques i coses així, que a Formentera n'hi ha poques. Aunque jo n'he tingut fa molts anys, però ara no, per sort no en tinc.
Heu afinat una disminució de la població d'abelles, més enllà, doncs, d'aquest darrer any dramàtic pel que fa, doncs, a la manca de pluges, doncs, a la darrera dècada, com s'està veient a tot el món, o qui ha fet cap menys a Formentera?
No, jo penso que Formentera està un poc al marge, quizá perquè és una illa i bueno, no té les mateixes circumstàncies. De fet, els darrers anys n'hi havia moltes. Jo me'n record fa 3 anys, que va ser quan va començar la sequera aquesta, i bueno, aquests darrers 3 anys han anat minvant, però abans cada any, pues, es recullien 50, 60, 70 eixams de per tot Formentera, i això indicava que les cases estaven fortes, perquè si no estan fortes, pues, no xamen, no? O sigui, no tenen eixams, que és un mètode tradicional de ses abelles per multiplicar-se. Entonces, jo penso que a Formentera, si plogués normal, no hi hauria cap problema. Però, clar, el gran problema de Formentera és que està en un lloc que cada any, pues, si segueix així, hi haurà més sequera, i al final, pues, pràcticament, pues, no hi haurà abelles, però tampoc hi haurà altres coses. Si no hi ha abelles, no hi haurà floracions de primavera ni d'hivern, no? Que és allà on elles treuen es menjar, es nèctar, es pol·len i totes aquestes coses que són les que els fa subsistir a elles, no?
Molt bé. Quants quilos de mel els últims anys, si l'any és bo, abans de la sequera, doncs soleu treure?
Veiem, això és molt relatiu perquè bueno, hi ha circumstàncies que fan que més caseres no necessàriament tregues més mel. Però un any normal, així que hi hagi una floració normal d'hivern i llavors de primavera, per cada rusc pots treure entre 10-15 quilos de mel, inclús amb algun molt excepcional més. Però la mitjana és aquesta. I, clar, quan tens moltes cases, la producció es veu un poc alterada i treus menys mel. Perquè, clar, en sobrar-hi més abelles, treus menys mel perquè elles també tenen que viure, no? Però més o manco això, uns entre 10, 12, 15 quilos per rusc, no?
Uh-huh. La mel que traieu, no sé si és, doncs, entenc que en teniu de sobres pel consum, diríem, familiar, però suposo que no sé si la comercialitzeu.
Bueno, nosaltres la mel que tenim per a nosaltres, i llavors si ens sobra algun poc, pues, la comercialitzem, i bueno, jo l'estic venent, per exemple, en el centre Tur Gabrielet, en Martí, i bueno, i pràcticament és allà on jo la venc. Uh-huh. Altra gent que la ven, pues, jo què sé, a la farinera, o inclús a particulars, o coses així, però bueno, estan parlant de quantitats que no tenen una repercussió comercial, ja. Simplement és per vendre l'excedent, perquè jo quan sent, per exemple, aquests apicultors que comercialitzen una tona, dues tones, pues, jo em fa un poc d'enveja, no? Perquè nosaltres estem comercialitzant a vegades, pues, jo què sé, des de 100 quilos, 200 quilos com a màxim, m'entens o no? O sigui, és anecdòtic, no? Sa part de rentabilitat que pots treure amb una explotació apícola, vull dir que no ho feim per això.
Molt bé. En aquest cas, ara mateix, doncs, teniu aquest problema, doncs, de la sequera, s'ha aguditzat aquest darrer any, i us heu, doncs, de forma col·legiada, us heu dirigit, doncs, a la Conselleria de Sector Primari, reclamant, doncs, aquesta ajuda per mort, doncs, en fi, doncs, que no morin els rucs d'abella, perquè ja no és una pèrdua per cada un, doncs, dels apicultors particulars i, doncs, per la seva afició, sinó que és una pèrdua de biodiversitat per tota l'illa, no?
Sí. Nosaltres vàrem començar fa 3 anys. Em sembla que hi va haver, com te deia abans, molts d'eixams, i bueno, jo particularment en recollia molts, i va haver un moment que bueno, que ja no tenia ni material, ni bueno, ni nuclis, ni menjar per als eixams, no? Aleshores em vaig dirigir a la veterinària de Formentera, en APAM, uh-huh. I li vaig explicar el cas, i bueno, va atendre molt bé, va recollir les meves demandes, i vàrem aconseguir que m'ho comprés el Consell una sèrie de nuclis per recollir els eixams i també una partida de menjar. Clar, nosaltres en aquell entorn no sabíem que vendria aquesta sequera i que hauríem tingut que demanar ara més menjar. Enguany, quan hi ha hagut aquesta sequera, no hi havia cap floració, vaig tornar a parlar amb ella i li vaig dir, mira, ja no és per els eixams, perquè eixams no n'hi haurà quasi cap enguany, sinó és per simplement supervivència de ruscos, no? I va fer la sol·licitud en el conseller, que és, en aquest cas crec que eren Llorans, i, bueno, a escat d'un parell de setmanes mos va arribar la notícia de que ho havia autoritzat, i ara en aquest moment, pues, estan pendents de que mos arribi, perquè això ve de València. I bueno, espero que això serveixi perquè puguem mantenir, pues, tots els ruscos, pues, per lo menos un guany. Si llavors en hivern no plou i l'any que ve segueix així, ja no caldrà comprar més menjar, perquè no hi haurà cap... No hi haurà cap, no tindrà sentit tenir abelles si no plou.
Quin tipus de menjar és?
Bueno, és un menjar especial que es fa a base de sucres i un tipus xarop, que si mesclen algun tipus de proteïna i coses així, que els manté pues, pràcticament com si fos una reserva de mel dins a casa, no? Nosaltres, jo particularment, pues, una casa normal, pues, cada setmana o coses així, li dono un paquet que és d'un quilo i, bueno, això em permet pues, mantenir ses caseres vives i en funcionament.
Quants apicultors us trobeu en aquesta situació? Creus que és l'absoluta majoria de Formentera?
Sí. Jo, per exemple, enguany l'excedent de menjar que vàrem tenir ara fa 2 anys, l'he repartida en tots els apicultors de Formentera. Quizás l'únic que s'han salvat, que tenien un pal més de menjar acumulat, són els de la Mola. Els de la Mola, en principi, estaven millor que nosaltres, però, clar, el percentatge de caseres que hi ha a la Mola comparades amb baix és molt petit, o sigui que és un percentatge molt baix que no han volgut menjar. Totes les altres els hem alimentat un poc per poder subsistir.
Pues on les teniu?
Jo els atenc aquí, el camí de baix de Porto Salè, just en la partió entre el que és Porto Salè i la Miranda de Cala Saona.
D'acord.
I allí tinc la gran majoria. I llavors tinc també a la finca de Can Marroig, algunes, i a mitjorn a una finca que hi ha allà per davant la Royal Playa. Mm-hmm. També n'hi tinc unes quantes. I bueno, diversificant un poc la població, perquè si estan totes en un lloc, pues, el menjar s'acaba més ràpid.
Clar. I les abelles, en l'estiu, també... Pateixen la presència de més gent a Formentera o no?
Bueno, jo no ho diria, perquè les abelles en l'estiu, si hi ha una floració grossa, com per exemple la darrera floració que hi ha en l'estiu, o abans de l'estiu,
és la
frígola,
no?
I a partir d'allí pues, un els treu la mel, i elles es queden pràcticament dins a casa, perquè si no hi ha res a fer fora, pues no surten massa. I normalment també el que passa és que un té els ruscos pues, a llocs que són de difícil accés per la gent, no?
Clar.
Per un tema de seguretat i que la gent no es pensi que allò no fa res, perquè les abelles també piquen.
Mm-hmm. Us heu jubilat fa un temps, ja hi dediqueu, entenc, més temps, o no?
Bueno, sí, ara hi puc dedicar més temps, però bueno, la feina, a veure, la feina grossa és anar-hi, pues jo què sé, cada setmana, cada 2 setmanes, depèn de l'època de l'any, i llavors mantenir tot el material, que això és realment és un poc complicat quan treballes. Ara realment em puc dedicar més en això, tinc més temps i ho tinc més...
El material que són les fumigadores...
Bueno,
a les casetes...
Mantenir netes totes les caseres, que una vegada, per exemple, si se't mor una, pues, la tens que netejar, llavors la tens que, amb un soplete, pues, cremar-la per desinfectar-la bé... Ja vol macenar-la, que això també és un altre problema, perquè quan estàs parlant d'un o dos no té cap problema, quan estàs parlant de 50 o 60 cases ja necessites un lloc per tenir-les més d'això. I, bueno, i llavors tot el material de l'extracció de mel, pues, que també necessites un local pues, especial per tenir-ho i que estiga condicionat, perquè clar, la mel com a un aliment pues, té que estar en unes condicions higièniques pues, perfectes, no?
És la principal afició de la seva vida, el seu principal hobby, a part del seu net, entenc.
Bueno, a veure, en aquest moment quizás sí, pues, abans no, abans sí, he tingut molts de hobbies, però ara sí, ara aquest és un dels que més temps en lleva, no?
Com us sentiu quan esteu allà treballant amb les abelles?
Bueno, la realitat és que un no es sent, o sigui, se te passen les hores i no ho notes, i això ja és important. O sigui,
passa el temps ràpid amb les abelles.
Sí, quan te'n dones compte dius, hòsties, tinc que anar a dinar, i quina hora és? Diu, ah, doncs ja són les dues, doncs ja no arrib. Però bueno, això és un hobby que també un se'l busca, vull dir, que no és imposat.
El que no deu tenir és al·lèrgia a les abelles.
Bueno, a veure, jo me'n record que les primeres vegades que em van picar...
Quantes voltes l'han picat?
Bueno, ara en aquest moment...
Innombrables,
ja,
no?
Ara ja és innombrable, sí. Però les primeres vegades vaig anar al metge.
Sí, ah?
Sí, em vaig quedar amb una cara que apareixia...
En Rocky Balboa, avui que en parlàvem d'ell.
Sí, pues igual sí, després d'una bona pallissa, no? I llavors, la segona vegada em va picar aquí de vora llombrígol i també vaig quedar, pues, amb unes ronxes que no sabia que havia de fer i me'n vaig anar a que em posessin uns indicis de cortisona, no? Perquè...
Carai!
I de llavors, pues, la veritat és que m'han picat, cada vegada em piquen.
Però és que ja us heu immunitzat, no?
Sí, ara ja no em fan res. A més, diria...
Ni mal!
Perdó?
Ni mal!
No, mal sí, eh? Quan sí. Te piquen fan mal, vull dir, això està clar. Però és una cosa suportable. El que passa és que les abelles també tenen una propietat molt important, que és que passa gent que pateix de reuma o coses així, hi ha una teràpia que és bueno, no sé com es diu, que és que et piquen les abelles i va molt bé. O sigui, que quizà això és una bona cosa pels que tenen algú de reuma a les mans o altres llocs.
Què hem de fer els mortals si mos pica una abella? Hi ha algun remei que sapigueu, pagès?
Bueno, a veure, hi ha moltes coses. Per jo normalment, ara ja no, però al principi duia una espècie de pomada que te la posaves i allò pues, aliviava un poc el dolor, no? Però lo important és que no sigues al·lèrgic. Jo he conegut, per exemple, persones que han hagut de deixar de l'apicultura perquè els hi han detectat que són al·lèrgics en això. I clar, et pot agafar un síncope d'aquells i quedaria allí.
I això quedaria allí, sí. Molt bé, escolta, ja per acabar, escolteu, passa en aquest àmbit de l'apicultura de les abelles que us esteu trobant que no hi ha relleu generacional, com passa en altres fronts de la vida tradicional de Formentera?
Bueno, estem intentant que això no passi. De fet, per exemple, els dos darrers anys s'han incorporat diversos apicultors joves i bueno, els cuidam i els mimam perquè bueno, són el futur. Perquè no tenim que esperar que la gent siga vella perquè si no és llavors ja no s'hi poden enganxar. Els tens que anar ajudant, els tens que anar informant i tot això fa pues, que llavors pues, les baies continuen perquè si no tinguéssim un relleu generacional les baies avui en dia en les enfermades que hi ha en estat salvatge pues, no duren, eh? O sigui, no duren. I clar, les abelles són les pol·linizadores més importants que tenim. Això molta gent no ho sap, perquè no només és la mel és una part molt petita, però la pol·linització és el més important de les abelles. I això, pues, aquí no, però per exemple als Estats Units es paguen quantitats ingentes de sous portant abelles per pol·linizar pues, les ametlles de la Baixa Califòrnia.
Clar. Sí, una problemàtica mundial aquesta de la pèrdua de població d'abelles. Esperem doncs, que aquí a Formentera ens les puguin mantenir vives amb aquesta col·laboració, en aquest cas, del Consell a petició doncs, dels propis apicultors locals. I avui hem parlat amb un d'ells, amb en Jaume Portes Marí, que ens ha explicat més part doncs, el seu coneixement, a veure si es poden salvar doncs, aquests ruscs, aquestes caseres, i quan torni a ploure doncs, tinguem mel, que és de molt bona qualitat, no?, la Formentera.
La veritat és que és de les millors mels que jo he provat, i n'he provat de molts llocs, i la veritat és que a Formentera tota la gent que la prova la troba molt bona i d'una alta qualitat, sí.
Molt bé. Dius que n'hi ha la primavera i d'hivern. N'hi ha dues.
Bueno, si la part d'hivern ha plogut molt, allà per mes de gener, doncs igual pots treure mel de sa pell i de romaní. Mm. I llavors hi ha les floracions de primavera, que són més de flors, i sobretot la darrera que hi ha, que és la de frígola.
És boníssima, la romaní i la frígola,
sí,
meravella.
Són diferents, però les dues són molt bones, clar. Però tot això passa perquè hi hagi una climatologia bona, que plogui quan té que ploure i que es mantenguen les pluges, perquè si fa 200 litres en una setmana i no torna a ploure, doncs tampoc no és bo, eh?
Moltíssimes gràcies, Jaume Portes, per haver-nos atès. Mirem on anem amb una cançó que és La picada d'abella, que a més ens va fer plorar quan érem petits alguns amb aquella pel·lícula My Girl, mi chica, on hi ha una picada d'abella que m'ho va deixar amb el cor encongit. Vinga, tornem de seguida. When it's cold out.